Aquestes eren les dades dels dos anys de pandèmia a la Garrotxa, però també volem posar-hi la reflexió, l'opinió. Per això, a aquesta hora, podem saludar els doctors Jaume Heredia, director mèdic de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. Bona tarda.
Bona tarda.
I també a Josep Lluís Nicolau, director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Doctors, avui més o menys fa dos anys d'això. Bon dia, sense escoles, sense esport i sense cultura. La Garrotxa viu el dia 1 de la fase d'emergència del coronavirus.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Estem intentant que hi hagi el mínim nombre de persones que es contagiïn. Malgrat ens pugui portar molts inconvenients, penso que és una decisió que en aquests moments segurament ens ajudarà a contenir.
Així de clar ho explica el director mèdic de l'Hospital d'Olot.
Era el primer informatiu, podem dir, en pandèmia. Arribava aquest informatiu després de la decisió de tancar escoles. El doctor Heredia ja ho comentava, creia que en aquell moment era la millor decisió. Era el dia després del tancament de les escoles a la comarca de la Garrotxa i a tot el país. Quan sentiu això, què penseu?
Home, ara mateix em sentia i pensava... somreia, no? Perquè ens pensàvem que això ho podríem controlar, no? I que ho aturaríem. I dos anys després, bueno, sí que aquella decisió, crec que va ser una bona decisió. Aquella onada que ens venia a sobre, que no sabíem exactament quina dimensió tenia, l'única manera que pensàvem que això ho podíem aturar era evitant la interacció entre les persones. I això ens va donar temps, que al final és el que ens ha portat aquesta pandèmia, doncs és saber esperar, veure'ns vulnerables i treballar moltíssim per aturar-la, no? I bueno, és curiós, jo no havia tornat a sentir això i ara doncs se m'escapa un somriure.
Sí, sí, la veritat és que sembla que hagi passat una eternitat, no? I han passat dos anys... Ara és molt fàcil, no? Un cop vist com ha anat tot i d'allò, dir, doncs mira, això es va fer bé, això no... Però jo crec que realment el moment aquell d'incertesa, de dubte, que no coneixíem, la malaltia, no sabíem quines conseqüències hi hauria, va ser realment el més adequat i el que va funcionar i que va parar el cop. No?
Mm. Sempre us preguntàvem, quan connectàvem amb vosaltres, com estem? Avui també la pregunta és obligada, com estem?
Si no entrem en detalls, no? Perquè vistes com està, no? Com està el món en aquests moments, si ens centrem en la pandèmia, diríem que estem molt millor que fa dos anys. No? Coneixem moltes més coses de la malaltia, encara no ho coneixem tot, però moltes més coses de la malaltia. Sabem com fer-hi front. La comunitat científica ha treballat intensament per aconseguir aturar-la de veritat. I jo diria que la situació en aquests moments és pràcticament de dir, bueno, doncs aquesta pandèmia la comencem a deixar enrere, la transformem en una cosa diferent, no? Una endèmia, algú, no? Parlem de gripalitzar, no? Veurem, no? Si no tenim cap altra sorpresa, no? Que n'hem tingut una última que no ens esperàvem, doncs si no tenim cap altra sorpresa, penso que comencem a una nova etapa, una etapa de conviure amb la malaltia amb certa normalitat.
Sí, crec que l'última vegada que vam parlar per la ràdio va ser just abans de la sisena onada, que vam estar parlant de desmuntar ja el circuit de respiratori, disminuir-lo al mínim i tot, i al cap de 3 o 4 setmanes va venir la batzegada. Després l'hem passat, ha anat, per sort ha sigut una onada molt intensa, ens ha de molta feina, però la sort és que la gravetat del quadre clínic no ens ha acompanyat, no? Que no hi ha hagut aquests quadres tan greus. Realment ara esperem que en el moment en què estem en un moment de calma, feia molt de temps que no teníem aquest optimisme, sí, després de l'estiu, però després ens vam tornar a estavellar, però jo crec que ara sí que, com bé deia el doctor Heredia, ara estem en un moment d'intentar normalitzar aquesta malaltia, no sabem què passarà, lògicament, no sabem, esperem que no, però que no hi hagi més mutacions o altres variants, però en tot cas... Si realment la tendència a ser un quadre clínic més lleu és el que es confirma, la veritat és que l'haurem d'acabar normalitzat, igual que ara la grip A ja forma part de les malalties que anem veient.
Avui repetim una conversa que ja es va donar fa un any. Fa un any justament també els vam reunir a vostès i vam parlar del primer any de pandèmia, avui parlem del segon, esperem que d'aquí un any no hàgim de tornar a trobar-nos per parlar del tercer any de pandèmia. Però fa justament un any, quan celebràvem aquest primer aniversari de la Covid, vostè, doctor Heredia, deia això.
Crec que volem deixar de ser el centre d'atenció, no? Volem tornar a fer la feina que fèiem fins ara, no? I aquest és l'objectiu, és aquest, és tornar a fer el que fèiem, no? I és cuidar la gent, però cuidar la gent amb una perspectiva, no, de vida, no, diferent, apretar amb la preventiva, solucionar els problemes de forma... Però, clar, aquesta roda que ha anat tan de pressa, no? I que no para, i que no para, i que torna a ser el mateix, en el fons, és que és un avorriment. És un avorriment, em reafirmo. Hem estat pràcticament 2 anys centrats exclusivament amb la pandèmia, no? Quan dic exclusivament no vol dir que hàgim deixat de fer d'altres coses que eren importants o que eren més urgents, però gran part del nostre temps l'hem centrat en això i no només a l'hospital. O sigui, anaves pel carrer i no podies obviar que estàvem en pandèmia, no? Els informatius, les televisions, tothom parlava de la pandèmia, no? I ha sigut avorrit, al final ha sigut avorrit això, no? I ara ja comencem a veure coses diferents, el que vol dir que tornen problemes, que tornen reptes, que tornen a tornar a fer, tornar a parlar, a organitzar-nos de manera diferent, però fem coses que en el fons doncs, ens acaben estimulant més a tots nivells, dins l'hospital i fora de l'hospital també, no? I bueno, desgraciadament, no, en els darrers dies el focus ha girat i ha anat cap a aquest conflicte bèl·lic que tenim a dins d'Europa i això, doncs ara ho parlàvem, no? Abans de començar l'entrevista, doncs també sembla que la pandèmia ja ha agafat un segon nivell, un segon terme i nosaltres cada vegada ens anem oblidant. Això haurà d'anar sent així, no? Això ha d'acabar desapareixent en un moment o altre, ha d'acabar desapareixent.
Sí, sí, hem tardat un any gairebé, no? Que dèiem ja la cosa canvia i d'allò ja ha passat un any i sembla que no, i en un any ha sigut molt intens. Realment no ens pensàvem que aquest darrer any seria com el primer i hi ha hagut moments que inclús han sigut pitjors, no? Com bé deia, ara tenim un altre focus d'atenció realment, que és el que ara està marcant el dia a dia de la societat i de les preocupacions. I això, bueno, fa que la pandèmia passi una miqueta ja al passat, no? I, bueno, ens ho hem d'agafar això, normalitzant, si Déu vol, el virus que no torni a donar-nos sorpreses i, sobretot, intentant tornar a recuperar, doncs, nosaltres l'essència de la primària, del control, del crònic, de recuperar la medicina preventiva que volem. Estem ara potenciant també la comunitària, tornar a sentir-nos metges fora de només el que és el terme la infecció, no?
Què ha quedat d'aquests 2 anys? Què ha vingut, què va venir per quedar-se, perquè ja s'hagi quedat?
Bueno, jo crec que nosaltres, per exemple, a la primària hem après a transformar-nos, no? I en molt poc temps. Recordo el primer confinament, que en un cap de setmana vam estar parlant amb un parell de metges i vam decidir que en 24 hores havíem de transformar-nos, treballar d'una altra manera, establir uns circuits diferents, i això era impensable. La primària no havia treballat mai d'una manera diferent que no fos agafar hora o trucar i venir al centre i el metge te'l trobaves a la consulta, i en canvi ens vam transformar i vam dedicar-nos a fer un munt d'activitats, la molta més virtual, telefònica. Bueno, tot això ara ja per sort ha anat disminuint, hem vist les coses bones que té i hem d'aprendre d'aquesta experiència. Hem d'utilitzar, per exemple, la consulta de la manera que toca i no viciar, no, una miqueta. Sí que durant el confinament era l'únic, moltes vegades era l'única manera de poder contactar, però realment ara n'hem d'utilitzar i l'hem de fer servir un ús racional, per exemple, d'aquesta eina, no? Que hi ha usuaris, doncs, que realment es pensen que és un WhatsApp amb el metge i això no és el que hem après, no? I realment jo crec que de tot això n'hem d'aprendre totes aquestes coses bones.
Bé, nosaltres bueno, també, no? Aquesta part d'interacció amb la ciutadania, de performar de maneres diferents al que estàvem acostumats, que era, no? la visita a tu, no? Això segurament doncs, haurem de trobar l'equilibri de com fer-ho, però més enllà d'això, jo penso que hem après una cosa, tant a l'hospital com fora de l'hospital, com a, no? en tota la societat, que és que som vulnerables. Aquesta sensació que teníem potser abans de la pandèmia de que no, vivim en un primer món amb tots els recursos o amb molts recursos i que ens sentíem doncs, molt envalentits, no? Doncs de cop arriba una cosa que ni tan sols podem veure, no? un virus, i ens ho fa trontollar tot, absolutament tot, no? Des del sistema, evidentment el sistema de salut, però també el sistema, no? econòmic, el sistema social, no? Fa trontollar les nostres vides. Però una de les coses que crec que haurem après i que crec que ens hauria de quedar és que som vulnerables i, per tant, hauríem de treballar cada dia, no? perquè aquesta vulnerabilitat ens fes el mínim mal possible. I això, bueno, quan vagi passant més temps, ho anirem sedimentant i veurem que això d'aprofitar cada dia que tenim o aquests projectes doncs, que tenim a curt termini, doncs, intentar-los portar a terme. Aquestes coses, jo penso que bueno, són les coses positives, si és que té alguna cosa positiva, la pandèmia.
Mm. Totes aquestes estructures organitzatives que van aparèixer en la pandèmia, encara segueix tot actiu? No. Reunions, estructures de coordinació...
Es van espaiant, cada vegada ens veiem menys, no? Perquè ens veiem, ens comencem a veure per altres coses, no? Per altres projectes que havíem deixat aturats en aquell moment o projectes que han sorgit durant aquests 2 anys de pandèmia, que dèiem, ara, doncs ara és l'hora de posar-nos i començar a desenvolupar-los. Ens continuem veient i continua la pandèmia continua estant en el nostre dia a dia, no? Hi ha hàbits que hem anat adquirint, no? Jo encara miro cada dia a veure com estem a la Garrotxa, no?
No te'n pots estar, doctor?
No, jo crec que és un hàbit, no? Que fa 2 anys que cada dia ho faig i en algun moment m'hauré de desenganxar d'això, no? I ja espero i penso, ostres, avui és molt tard i encara no ho han actualitzat, com és, no? Bueno, les coses es van relaxant i és bo.
Nosaltres a la primària, per exemple, aquí al Cap d'Olot, ens va salvar el poder instal·lar els mòduls a l'exterior. No teníem espai, no podíem fer una atenció correcta ni segura dels usuaris que venien amb patologia respiratòria i el disposar d'aquests mòduls que realment som els únics de Girona i possiblement segurament de Catalunya que vam aconseguir ens han salvat, però ara justament ja estem en el procés de dir bueno, encara mantenim una petita part de respiratori perquè encara no ens en acabem de fiar, no? Encara tenim aquesta mica de cosa, però realment ja estem mirant quines altres utilitats li hem de donar aquests mòduls fins que no disposem del consultori de Sant Miquel i el CAP de Sant Miquel construït de nou i que ens doni realment l'espai necessari, doncs ja estem mirant com podem aprofitar aquest espai i realment tornar-nos a buscar.
Abans, al principi, hem començat l'entrevista recordant, no?, el primer dia de pandèmia a casa nostra, el primer informatiu que vam fer aquí a Ràdio Olot ja en plena pandèmia. Els hi serveix d'alguna cosa mirar enrere? Ho fan sovint, de pensar, recordar tot allò que heu viscut aquests 2 anys?
Jo penso que és imprescindible mirar enrere per aprendre d'allò que no hem fet bé o d'allò, aquella decisió que no va ser la més encertada.
Hi ha alguna decisió que se'n penedeixen?
Jo crec que hi ha dues coses que és el que ens ha marcat una miqueta les decisions que hem anat prenent i que eren la impotència en segons quins moments, que te senties impotent i que no sabies com, no, com poder solucionar allò o què havies de fer, perquè tampoc no sabies què passaria, i l'altra era la incertesa, no? Era això, no saps què passarà, per tant prenies decisions una miqueta amb les sensacions subjectives, amb la informació que disposaves i tot. Jo crec que més que decisions incorrectes o equivocades, serien no encertades, no? Però vista posteriori que dius, ostres, doncs veus, això no és que t'hagis equivocat, sinó és que si haguéssim sabut el que passaria, doncs potser les hauries fet d'una altra manera, no? Però jo crec que realment, per la quantitat de decisions que hem tingut que prendre en aquests 2 anys i tan transcendents, realment crec que la taxa d'encert ha estat molt elevada.
Està bé aquesta reflexió.
No, és veritat.
N'hem pres moltes, moltíssimes.
És que n'hem pres moltes, eh? I de molt complicades. I hi ha hagut moments, però sobretot moltes vegades era la impotència també que tenies, no?
I jo crec que hi va haver decisions que no es van deixar prendre.
Nosaltres, des del punt de vista sanitari, no ho entenem gaire.
Com a sanitari, sense pal·liatius, penso que s'hauria de fer una actuació més potent, no? A la Garrotxa em sembla molt agosarat.
Em sembla que ens situem, diria que era la tercera onada, no? Mes de gener, sí. Febrer, març. Allò els va sorprendre, no? Que el Procicat, en la situació que estava a la Garrotxa, hi haguessin decisions que potser no acabo d'entendre, no?
Sí, segurament una visió a petita escala, no? En el nostre cas a nivell de Garrotxa, ens feia afinar més, no? Aquesta decisió. No m'imagino el que deu haver estat prendre decisions a alt nivell, no? A nivell del nostre govern, no? De fet, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el president Torra en un moment de la, jo crec que era cap a la tercera onada, i ens explicava, no? Ens explicava aquesta dificultat de prendre decisions per tot el país, no? No, de fet, quan va evolucionar, no? Les mesures van acabar sent diferents per diferents comarques, no? En funció d'altres indicadors, no? Però això, bueno, va requerir un temps. I en aquell moment, sí. Jo em sembla que estàvem enfadats, no, Nico? Estàvem...
Sí, és que jo me'n recordo, no sé si va ser pel pont o alguna... És que hi ha hagut tants moments, però que a vegades veies decisions que deies, pues que anem encaminats al barranc, perquè deies, venen 4 dies de festa, o un pont, o unes festes de Nadal, o no sé què, i deies, és que ara no poden prendre aquesta decisió, perquè és que justament... És que no saben que d'aquí 3 setmanes o més estarem... I pam, i et passava. I llavors deies, ostres...
Per tancar el passat, tornant a la tercera onada, va arribar a la Garrotxa, ens situem a principis de 2021, amb el Ripollès i amb la Cerdanya tancades. Aquí a la Garrotxa també s'hauria d'haver tancat?
Si aquella decisió l'haguéssim de prendre avui, amb les dades que hi havia, et diria no calia, no? La mateixa decisió en el passat, amb les dades que hi havia, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ara veiem que, bueno, doncs amb les eines que tenim, amb la vacunació de la població, veiem que som capaços de suportar xifres d'incidència de la malaltia molt més elevades, sense que això tingui una repercussió a nivell del sistema de salut. El paradigma ha canviat i jo diria, doncs ara no caldria tancar. En aquell moment, home, em sembla, no, Nico?
Va haver-hi moments que haguéssim... Però és que justament també en aquella fase el virus encara era molt letal. I això, hi havia molta gent que encara estava a la UCI, que estaven ingressats...
I la vacunació tot just començava.
I clar, vull dir, eren moments, no? I jo crec que sí que hi va haver-hi moments que dèiem... A mi la gent pel carrer m'ho deia, ens tancaran o no ens tancaran? La gent no ho tenia clar, que amb aquelles dades ens havien de tancar. I et deien, quan ens tancaran? I, no ho sé. Però és veritat, la gent t'ho deia perquè la gent pròpia ho veia, que estaven fatal, no?
Hi va haver la possibilitat, sobre la taula... De tancar la Garrotxa?
No depèn de nosaltres.
No depenia de nosaltres, eh? Bueno, a mi no m'ho va demanar ningú, afortunadament, però no, aquestes decisions, i això abans el doctor Nicolau ho comentava, no era una decisió estrictament sanitària, de fet aquestes decisions es prenien en l'àmbit del Procicat. A mi mai ningú em va preguntar cap d'aquestes mesures, no, si eren d'aplicació a la Garrotxa o no, afortunadament, insisteixo.
A la Garrotxa el fang ens ha arribat fins al coll, en comparació a altres comarques. I fa un any encara buscàvem els perquès, no? A la Garrotxa li havia tocat tot. Recordo, doctor Nicolau, que vostè ho deia. És que ens ha tocat tot, residències, no? Totes les situacions possibles, que les pitjors que podien passar a la pandèmia, han passat a la Garrotxa en un moment o altre. Tenen el perquè de per què la Garrotxa ha tingut aquesta incidència?
El perquè de tot plegat és complexa. Però segurament, no, el fet de, per una banda, el sobreenvelliment de la població a la Garrotxa, no, per tant, aquest punt de vulnerabilitat de la nostra població, i per altra banda, el no poder aturar l'activitat de la comarca, no, em refereixo a nivell industrial, doncs ha fet que aquest virus, doncs, aquí vagi trobar, va trobar un nínxol de campava com volia, no? Aquí es trobava bé aquest virus, no? I fins que no hem sigut capaços de tenir un percentatge de població vacunada molt, molt elevat, doncs hem patit moltíssim. Dius que el fang ens va arribar al coll i potser en algun moment vam haver de treure, no, el tub de bussejar i tot. Hem passat moments molt complexes, molt complexes.
Moments com aquest.
La sensació a nivell d'infermeria és d'òbvio total. Estem fent tot el que podem i més. Però ja portem 2 anys fent tot això. Hi ha hagut professionals que, pobres, han acabat la jornada plorant, perquè no podien més, i a sobre encara hi havia algun moment en què algun usuari els hi havia encara increpat com a director. Fa que em senti impotent.
Això, doctor Nicolau, no fa pas tant.
No fa gaire, estava empipat aquí.
Diria que fa un parell de mesos, com a molt.
És que va ser aquesta 6a onada, la darrera, a nosaltres a la primària ens va matxacar. És que estàvem en un moment que crec que havíem parlat feia poc amb sensació d'optimisme, d'acabar, que ja la cosa ens en surt, i aquesta 6a onada va ser demolidora per nosaltres, sobretot també, com bé deia, ja no per la clínica, perquè realment la clínica era molt lleu, però vam tenir una saturació espectacular en quant a baixes, per exemple, el del registre dels testos, realització de moltes proves. Recordo que de sobte un dilluns vaig arribar i hi havia com 50 persones esperant-se fora de respiratori a les 9 del matí, i jo deia, però mare meva, però què és això? I va augmentar tant la incidència, i tothom necessitava la baixa, tothom necessitava d'allò. I la gent, doncs poseu més recursos, no? I per què no venen més metges a treballar? I teníem 3-4 metges i 3-4 infermeres. És que si fem això, hem de tancar la resta, però llavors també us queixareu de que no podeu demanar hora amb el metge, no? Vull dir, va ser una sensació durant 2 setmanes o 3 d'estar matxacats.
Teniu por a tornar aquí?
Home, la por sempre la tens, la por aquesta de que no t'aparegui ara alguna variant rara de no sé què i que de sobte sempre et queda, perquè és que les hem passat canutes, no? I amb residències geriàtriques ha sigut ha sigut molt, ens ha tocat directament i ho hem passat molt malament, i sempre tens la por. Però jo crec que ara ja hem de superar aquesta por i pensar, pues, que la cosa ja està, que la cosa ja es normalitza, que la cosa l'integrarem i que realment ara hem de mirar amb una visió de futur optimista i amb ganes.
Sí, hem passat moments complexes, molt complexes. Nosaltres potser no tant en aquestes darreres onades, però sí aquesta tercera i quarta onada van ser difícils de gestionar. De fet, nosaltres vam començar l'any 21 amb pràcticament un 70% dels llits del nostre hospital ocupats per pacients amb Covid. Va ser terrible perquè no sabíem si arribaríem a poder encabir tots els pacients que necessitaven estar ingressats en el nostre centre. Això va ser moments molt, molt complicats, que això poques vegades ho hem explicat. Començar a pensar on posaríem pacients quan se'ns acabessin els llits. Mm. Això ho hem arribat a pensar, no? en un comitè de crisi, és a dir, escolta, haurem de recuperar llits que tenim al magatzem, no? Llits vells, o potser haurem d'habilitar camilles i posar-les en espais que habitualment no fem hospitalització. Per això ens caldrà, això era molt angoixant, o calcular quina capacitat teníem per posar mascaretes d'oxigen. Això ho hem arribat a calcular. De fet, vam fer una compra per poder duplicar totes les tomes d'oxigen. Això em sembla que no ho havia explicat, no? No ho havia explicat cap vegada. Doncs també vam, no?, preveient el que podia passar. I aquest moment d'incertesa, això van ser complexes. I la gent plorava, els professionals ploraven per impotència, no per treballar, perquè tothom va donar més del 100%, no? I em refereixo tant al personal de neteja, com al de manteniment, com evidentment metges, infermeres, els TCAIs, tothom va donar més del 100%. Sí. El problema no era treballar, el problema era la incertesa de fins on hauríem d'estar treballant, així fins on aguantaríem.
M'agradaria acabar parlant de la situació professional, de la situació de la professió. Vostès són director mèdic de l'Hospital d'Olot, director de les àrees bàsiques de d'Olot i Besalú. Està a les seves mans poder reforçar el sistema sanitari de la Garrotxa?
Jo crec, sincerament, crec que en aquests moments el sistema de salut no s'arregla o no millora posant-hi més diners. El sistema de salut segurament milloraria posant-hi més persones treballant, i el problema que tenim és que aquestes persones no hi són. O sigui, en aquests moments, trobar un metge, una infermera que vingui a treballar a la Garrotxa, o ja comencen a veure-ho també a zones urbanes més importants, no? Comento amb companys que estan a Barcelona, que em diuen: ostres, és que tinc molta dificultat per trobar un uròleg. Doncs, si t'haig d'explicar com ho haig de fer jo per trobar un uròleg, no? I això no s'arregla amb diners. Això s'arregla formant més gent. És molt difícil, i des d'aquí, doncs, aquesta denúncia de que com pot ser que no hi hagi hagut una previsió, una planificació de les necessitats que tindria la població, doncs, en aquests anys, a nivell de formació de metges o d'infermeria. Estem parlant d'un dèficit crònic d'infermeria, no? Quan parlem amb la directora infermera, em diu: és que fa 20 anys que reclamem que es formin més infermeres, no? I en el cas dels metges igualment. Venen temps difícils, venen temps que haurem de ser molt imaginatius per continuar donant el mateix servei o el millor servei possible als habitants de la Garrotxa, perquè tindrem dificultats per trobar professionals. Ja en tenim ara. Haurem de mirar, doncs, de buscar sistemes de poder compaginar, doncs, activitat a la Garrotxa i en altres llocs per aconseguir que els garrotxins i garrotxines no s'hagin de desplaçar, o potser en algun moment haurem de desplaçar alguns dels serveis, i això costarà recuperar-ho. Per tant, fer millor la salut de la comarca passa per posar-hi més recursos humans, i passa per, jo crec, invertir molt més en salut pública. Hem d'aconseguir que la gent no arribi als hospitals, no arribi als CAPs, o si van als CAPs sigui per fer aquesta activitat comunitària o aquesta activitat preventiva. Al final sempre diem el mateix, que el pacient arriba als hospitals quan ha fracassat tot allò, totes aquelles mesures de preventives, no? I al final anem posant pegats, no? A la població, quan hauríem d'haver treballat moltíssim més per no arribar a fer aquest forat, no?
Sí, durant aquest temps nosaltres, per exemple, ens hem reforçat molt amb personal administratiu, amb els gestors Covid, que ara hem ja els hem anat traient de la feina de gestor, i ara ja els hem aprofitat i estan ja treballant com administratius, com auxiliars administratius, i això ens ha donat, ens ha millorat moltíssim, per exemple, l'atenció al taulell o al telèfon, que és un dels problemes que sempre teníem a darrere. Tenim més mans en aquest aspecte, i això fa que funcionem millor, perquè realment tenim una accessibilitat i una facilitat de contactar amb nosaltres molt millor. Però després, realment tenim el problema aquest dels metges i les infermeres, i és fonamental, i aquí sí que tenim una mancança d'això, de planificació, de visió de futur, que nosaltres no hi podem fer res, perquè això sí que realment ve del sistema com està muntat a les universitats i a l'educació, i això és el que realment, si no, s'haurien d'haver-hi posat molt abans, perquè realment ens costa molt trobar professionals, ens costa molt trobar professionals que puguin venir, que puguin continuar donant el mateix nivell que nosaltres volem i la qualitat del servei que volem, i això té pinta de que no millorarà gaire, sinó s'agreujarà. A mi em va preocupar molt quan a la primera onada vam poder trobar 9 metges que havien acabat la carrera, ja havien fet el MIR i volien entrar, i que de 9 metges d'aquí de la Garrotxa, que jo estava encantat i deia: ostres, que bé, i qui de vosaltres vol fer família? Ningú. I jo, com? Dic, algo no hem fet bé. Algo no funciona quan dels 9 metges que tinc aquí de la Garrotxa ningú vol fer família. Al final un l'ha fet, no? Però bueno, dius, ostres, no som una especialitat atractiva, estem, bueno, realment ha canviat la manera de treballar els CAPs, estem saturats, treballes sobresaturat, i això fa que no puguis fer la medicina que voldries, no? I totes aquestes coses, una sumada amb l'altra, amb un nombre de... Ara ens barallem els directors, no?, per veure quin resident acaba el mes de maig, i a veure si tenim sort i algun resident que acabi família a Girona o d'allò vulgui venir a treballar aquí a la Garrotxa. i bueno, és trist, no? Perquè realment després això acaba repercutint en els que ja hi som i sobretot acaba repercutint en la població, que veuen que, ostres, que què passa aquí, no?
Vull acabar fent previsions, però per demostrar que costa molt, aquest últim tall.
Jo crec que la llum ja, per sort sí. Jo crec que ara ja hem d'estar optimistes, hem d'estar contents, hem d'estar alegres, no? Perquè realment ara les coses van bé.
Creiem que ens posem a una entrada d'estiu bona. Si no tenim sorpreses de darrera hora, que espero que no, jo penso que podrem fer un estiu que ens mereixem tots plegats.
Això era, diria, el mes de maig-juny del 2021. Jo us volia preguntar per aquest estiu. No sé què em podreu dir després d'escoltar això.
No tornem a fer una previsió. Segur que no. Sort que no ens dediquem a escriure previsions.
No.
De fet, apuntàvem, no? I ara em defenso, apuntàvem si no hi ha sorpreses.
Exacte. Ja, em sembla que, doctor, ja ho has dit al principi de l'entrevista.
Sí, sí. I vam tenir una sorpresa, una sorpresa amb nom, no?, que es deia Omicron, i que Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do la pallissa que ens ha donat. I de cares al futur proper, jo continuo sent molt, molt, molt optimista, si no hi ha sorpreses.
Sí, sí, aquesta és la clau realment. No, quan dèiem que és menys letal, era que estàvem més immunitzats, no?, davant de la malaltia, i això ha sigut el que ha canviat el panorama radicalment. I jo crec que és la clau, no?, confirmar que aquesta immunitat ens perduri. No sabem si ens tornarem a tenir que posar una altra dosi de record o ja no farà falta, però jo crec que aquest ha sigut realment, ja ho dèiem, no?, el que canviava el panorama, no?, les vacunacions ha sigut el que ha canviat el panorama.
Doctor Nicolau, director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú, doctor Heredia, director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, gràcies un any més per bufar espelmes gairebé de la pandèmia, d'alguna manera recordant, no?, i preveient el que es pugui del futur que pugui venir. Esperem, això sí, que sigui molt millor del passat que hem explicat durant aquesta estona.
Esperem que sí, no? Que en tot cas, si ens hem de fer un tercer any, sigui per un altre tema, no? Jo, moltes gràcies per acompanyar-nos durant aquests 2 anys a la pandèmia. També heu sigut peça clau des dels mitjans de comunicació per ajudar-nos a traslladar decisions i acompanyar-nos a fer aprendre a la població moltes coses de salut. I que, bueno, al final, doncs, entre tots ens hem aconseguit, penso, tirar endavant amb bona nota, no?, la pandèmia a la Garrotxa.
Sí, realment, durant aquests 2 anys, la Garrotxa ja sempre s'ha caracteritzat per la xarxa, pel teixit, per la bona entesa entre totes les entitats i tota els diferents membres de la societat, però jo crec que en aquests 2 anys encara tot això encara s'ha potenciat molt més. Mitjans de comunicació, entitats públiques, privades, i tothom ha posat de la seva part, i jo crec que és el que caracteritza aquesta comarca i el que li dona realment el valor i la importància, i per això és tan capdavanter en tantes coses, no? Gràcies a tots, esperem que l'any que ve ens trobem per fer, si vols, un recordatori de què va passar fa 2 anys, però que ja no tinguem gairebé que parlar del virus ni d'allò.
Poder de la campanya gripal de la Covid, no sé si no,
bueno, segurament.
Tant de bo, tant segurament. De bo sigui per parlar, sí, d'això.
Crec que no vas desencaminat.
Sí.
Doncs va, tant de bo sigui això. Moltíssimes gràcies, doctors, i enhorabona per la feina que han fet i la que els hi queda per fer.
Gràcies
a vosaltres.
Merci.